Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els boscos del Vallès corren un risc molt alt de patir un incendi aquest estiu. Un hivern més suau del que és habitual i el que és més preocupant, molt sec, han incrementat i molt el perill d'incendi forestal. Un dels cossos implicats en la prevenció de focs als entorns naturals, els agents rurals, han fet avui un crit d'alerta per extremar les precaucions quan anem al bosc. En una entrevista al magazín Al Matí, el cap dels agents rurals del Vallès, David Gàmiz, ha parlat de situació gairebé límit.
Si no plou gens, serà un estiu complicat. Però esperem que això canviï. Esperem que jo desitjo i suposo que tots desitgem que plogui. Sí, sí.
9 de cada 10 incendis al bosc tenen a veure amb l'acció dels humans. Per això, entre el 15 de març i el 15 d'octubre, no es pot fer cap foc o foguera als espais naturals catalans.
Titulars.
Expliquem una última hora que acabem de conèixer i és que l'Ajuntament de Sabadell ha anunciat que girarà la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics que penja de la façana de l'Ajuntament. També retirarà els llaços grocs dels edificis municipals. Tot plegat després de rebre la resolució de la Junta Electoral ratificant l'obligació de fer-ho. Recordem que ahir Ciutadans va presentar un escrit a la Fiscalia contra l'alcalde Matías Sarracán per no haver despenjat aquesta pancarta. Tenim, però, altres titulars de la jornada que repassem amb l'Helena Molist. Molt bon dia.
Bon dia.
Projecte per transformar l'accés al riu Ripoll per Covadonga.
El govern municipal vol que aquest barri es converteixi en un balcó al riu. La manera de fer-ho passa per l'habilitació d'una ruta que uneixi el Passeig de la Revolució i el campus de l'Autònoma a Sabadell. L'executiu de Matías Sarracán portarà el projecte pensat per a mitjà a llarg termini al ple municipal de demà perquè pugui ser debatut per tots els grups.
L'actriu sabadellenca Rosa Renom passa per Ràdio Sabadell amb motiu del Dia Mundial del Teatre.
Renom, que ha parlat de la situació actual de la professió en la conversa que ha mantingut a la secció L'Alegria de Viure, assegura que encara no ha interpretat el seu millor paper.
No et sabria dir quin en concret, però vull dir, penso sí que el millor paper encara està per arribar. Sí, home, no sé, hem de tenir
sí,
aquesta...
No és un tòpic, sempre la...
Sí, jo penso que sí, sí. Una mica les ganes és com de continuar...
L'actriu local, que va començar de la mà d'en Francesc Ventura i Anna Güell, és coneguda pels papers en sèries de televisió com Nissaga de Poder o La Riera.
El Sabadell ha tornat als entrenaments d'avui en una setmana que és determinant per saber quin futur li espera el conjunt arlequinat.
El rival de diumenge és el València-Mestalla, que ocupa zona de descens però tocada l'equip de Quico Ramírez. A partir de les dues, al programa Hotel Suís, escoltarem les paraules del lateral Josu Ozcoidi fa uns minuts en roda de premsa i també una entrevista en profunditat amb el migcampista Adri Cuevas, ex del filial valencianista.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps que ens acosta com és habitual la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, mantenim aquest ambient força suau ja a punts costaners. Amb aquesta temperatura més alta que la trobem cap a la zona de l'Alt Empordà, amb 17 graus a Castelló d'Empúries. Cap a l'interior la temperatura és una miqueta més baixa, però en general les temperatures han d'anar pujant i és que durant aquestes properes hores encara l'ambient es podrà anar escalfant lleugerament. Màximes que podran arribar fins als 20-21 graus, de manera puntual fins i tot una miqueta més altes, i de cara a la tarda mantindrem aquest ambient suau, agradable, amb el cel força serenat, però sí que les temperatures començaran a baixar al llarg de la tarda i això vol dir també que aquesta propera nit de nou serà força freda i ens indica que demà tornarem a parlar d'un contrast tèrmic entre primera hora del matí i les temperatures del migdia força destacat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a la xarxa de transport públic? David de Toro des del Transmet, molt bon dia. Molt bon dia, David. Doncs sembla que no podem establir connexió amb el David de Toro des del Transmet perquè ens expliqui quina és la situació a aquesta hora a la xarxa de transport públic. En qualsevol cas, us expliquem que pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències destacades a la xarxa viària catalana, segons informa el web del Servei Català del Trànsit. Això sí, hi ha algunes incidències a conseqüència d'una nova etapa de la Volta a Catalunya que s'està disputant aquests dies. Les carreteres afectades són la J660 entre Calonge i la Bisbal de l'Empordà i la JIP6701 entre Cursà i Bordils. I sembla que ara sí que podem parlar amb el David de Toro perquè ens actualitzi la informació des del Transmet. Alguna incidència a aquesta hora, David? Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La manca de pluja d'aquest hivern ha provocat que els boscos de la comarca del Vallès Occidental estiguin molt secs i que, conseqüentment, el risc d'incendi de cara a l'estiu sigui molt elevat. Des de fa 15 dies, de fet, està prohibit efectuar cap tipus de foguera als boscos, però tot i això, els agents forestals alerten que la gran part dels focs que generen són per causes humanes.
Aquest ha estat un dels hiverns que menys ha plogut a Catalunya i això s'ha notat en els boscos de la comarca. David Gàmiz, cap dels agents rurals del Vallès Occidental, ha explicat en una entrevista al Matí de Ràdio Sabadell que des de fa mesos s'estan realitzant tasques de prevenció d'incendis, com ara remullar tots els boscos de la zona. Tot i això, Gàmiz ha alertat que si en els pròxims mesos no plou amb contundència, es presenta un estiu molt complicat pel que fa als focs a la comarca.
Els boscos estan molt secs perquè ha plogut poquíssim. Aquest hivern, a la tardor sí que va ploure, però ara a l'hivern ha pogut pluguíssim. Esperem que la primavera canviï la situació i es recuperin. Han començat a tindre alguns petits conats que s'han pogut doncs, controlar i no han anat a més, però convindria que plogués perquè es recuperessin.
El cap dels agents rurals de la comarca també ha denunciat que un 90% dels incendis que es produeixen en aquesta zona del territori es generen per causes humanes.
Les causes dels incendis acostumen a anar relacionades amb la presència de persones. Només un 10% és causa directa del llamp i la resta, el 90% restant, és d'origen humà. Aleshores, sigui per negligència, sigui per accident, sigui en alguns pocs, però n'hi ha també d'intencionats, aleshores, si la vegetació està més humida, evidentment no en tindrem tants.
Gàmiz ha volgut recordar que des del passat dia 15 d'aquest mes i fins al 15 d'octubre està totalment prohibit originar cap mena de foc o foguera als boscos.
Però aquest no és l'únic front que els agents rurals de la comarca tenen obert. A hores d'ara, els professionals denuncien una manca de personal per tal de cobrir totes les incidències i asseguren que en els últims anys han crescut el nombre d'alertes que reben per part dels veïns de la comarca.
Els agents rurals alerten del creixement del comerç per internet d'estris i arts de captura de fauna que són il·legals. Recomanen a la població que si es troben algun d'aquests paranys pels boscos que truquin al 112 i que, sobretot, no s'apropin a cap d'aquests estris.
Que ens avisin, que truquin al 112 i no el toquin. Primer perquè és un tema que és un objecte que és perillós. Si el manipulen, poden fer mal a l'animal o es poden fer mal ells mateixos. Aleshores, a més, com que es tracta de temes penals, nosaltres, clar, el fet de que una persona el toqui podria entendre's que està doncs, involucrada amb el fet. No? Per tant, el millor que pot fer per tot és trucar al 112 i així nosaltres acudirem i intentarem fer-ho el millor possible.
Gàmiz també ha assegurat que en els últims anys s'han incrementat el nombre de trucades que reben de veïns i veïnes en què els alerten que troben animals salvatges dins de les seves finques.
Truca molta gent, que si han trobat una serp, que si han trobat un ocell, un poll, de qualsevol espècie, i aleshores la nostra tasca seria recollir, intentar fer el maneig d'aquest animal i portar-lo, doncs, al centre de cooperació.
Els porcs senglars són un dels animals que més ha envaït les poblacions en els últims anys. Gàmiz, però, assegura que al Vallès Occidental la presència d'aquesta espècie ha disminuït en els últims temps.
Ha tendit una mica a la baixa. A la baixa, la presència de senglars encara, evidentment, és una espècie molt, molt, molt habitual. Repeteixo, s'ha anat gestionant amb l'època de caça. En els municipis on realment es pot caçar mitjançant batudes autoritzades. En els últims 2-3 anys ha anat una mica a la baixa, però continua havent-hi alguns problemes, i el senyal és que la demostració és que encara ens continuen demanant bastants permisos per capturar aquests senglars.
El cap dels agents rurals de la comarca ha denunciat també una manca d'efectius, al·legant que si comptessin amb més professionals podrien intervenir a la zona de forma més efectiva.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
I anem a una de les notícies que ha ocupat més minuts en la darrera setmana, i és que l'Ajuntament de Sabadell acatarà la resolució de la Junta Electoral de Zona que obliga a retirar la pancarta en suport als presos de la façana de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha anunciat fa només una estona que girarà la pancarta amb el lema Llibertat Presos Polítics i que també retirarà els llaços grocs, tot plegat després que avui mateix hagin rebut aquest requeriment per part de la Junta Electoral de Zona, el segon, que demanava retirar aquests símbols per garantir la neutralitat política. En té tots els detalls d'aquesta última hora la Karen Madrid, que es troba ara mateix a l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia, Karen.
Molt bon dia, Núria. Doncs fa poc més d'una hora que des de l'Ajuntament han rebut per e-mail la resolució de la Junta Electoral, un avançament d'aquesta resolució que aquesta tarda hauran d'anar a recollir en mà els jutjats de Sabadell, però es donen per assabentats d'aquest anunci, que és la ratificació de que cal retirar els llaços grocs i les estelades de les façanes de l'Ajuntament i d'altres edificis municipals, tot i que, segons ha comentat l'alcalde de Sabadell, Matías Serracán, aquesta resposta de la Junta no fa referència a la pancarta de Llibertat Presos Polítics. El que sí que han assegurat és que retiraran els llaços i també giraran aquesta pancarta, com ja van fer en les últimes eleccions espanyoles del desembre passat, i ho faran per saber que s'està donant un compliment a aquestes dues resolucions de la Junta Electoral. L'alcalde ha reiterat que van presentar els dos recursos preguntant a quines pancartes feien referència concretament, perquè l'alcalde recorda que hi ha altres pancartes a la façana de l'Ajuntament, com per exemple Sí a la Pau i No a la Guerra, i insisteix que no comparteixen la definició de la Junta Electoral de què és un símbol partidista. Asseguren que les altres pancartes també es podrien fer una lectura de què són símbols partidistes, almenys en la mateixa proporció del que podria ser la pancarta que giraran a partir d'ara. Com dèiem, serà una aplicació ràpida, serà avui mateix que es farà aquesta retirada dels llaços i el girar la pancarta, tot i que aquesta resolució rebuda avui no fixa un termini, com sí que el fixava en el cas de la resolució que es va enviar a la Generalitat. També s'ha referit tant l'alcalde com el tinent d'alcalde, Juli Fernández, a la denúncia que hi va presentar Ciutadans a Fiscalia. Juli Fernández el que ha dit és que lamenta que Ciutadans estigui fent campanya per la via dels jutjats, i de fet ha dit que els jutjats tenen altra feina que fer la feina política, que és el que correspondria fer de cara a l'Ajuntament. És bàsicament el que sabem a aquesta hora d'aquest tema, després d'estar esperant aquesta resposta de la Junta Electoral.
Però hi ha altres temes sobre la taula que s'han tractat en aquesta roda de premsa que, com comentava la Karen, han encapçalat l'alcalde Matías Serracán i el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández. Un d'aquests temes passa per convertir el barri de Covadonga en un balcó verd al riu Ripoll. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament a mitjà termini i, per fer-ho possible, introduirà diferents canvis en el plantejament urbanístic. El ple municipal del mes de març debatrà demà mateix un avançament de les modificacions necessàries per unir el passeig de la Revolució amb el campus de la UAB del carrer Emprius amb un passeig verd. Karen.
D'aquesta manera s'intenta recuperar el que ja estava fixat en el pla urbanístic de Sabadell de l'any 93. Ja preveia crear aquest balcó verd de Covadonga de cara al riu, però calien unes expropiacions que resultaven molt cares per les arques públiques, i això és el que explica que en aquests més de 20 anys no s'hagin pogut fer. I de fet, estava ja previst quines són les finques afectades per poder fer aquest balcó. Ara, el que ha fet l'Ajuntament és buscar una alternativa que no costi diners a les arques públiques, i el que es basa és en compensar els propietaris d'aquests terrenys afectats amb més volum, amb més plantes en cas de construir. Per exemple, apareixeran dues finques de construcció de pisos, doncs tindran més plantes que el que estava previst en el pla urbanístic de l'any 93, i d'aquesta manera es pot compensar que es perdi un espai que és on anirà el nou passeig, però sense que costi uns diners a les arques públiques. Amb tot, a la llarga, a llarg termini, s'unirà el passeig de la Revolució amb el campus de la Universitat Autònoma, amb un passeig verd, i també es reservarà una parcel·la a la construcció d'un centre educatiu. Encara està per preveure quin centre serà, si serà una escola de primària o un institut, perquè hi ha una baixa oferta de centres educatius al barri i es vol preveure això. Anirà just on ara mateix hi ha la Fundació Magrinyà. Els terminis encara no estan clars, estan a llarg termini, com dèiem. De moment s'aprovarà demà aquest abans dels canvis, i perquè estigui aprovat el projecte hauran de passar un mínim de 2 o 2 anys i mig. Per tant, en aquest temps quedarà aturat qualsevol atorgament de llicències a la zona, i a partir d'aquests 2 anys, 2 anys i mig es podria començar a actuar.
Per tant, com dèiem, un projecte a mitjà llarg termini que haurà d'assumir com a propi el futur govern sortit de les eleccions del 26 de maig. Gràcies, Karen.
Fins ara.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els efectes tòxics de l'amiant han provocat malalties respiratòries en almenys 1 miler de persones a la zona de Cerdanyola i Ripollet, l'entorn de l'antiga fàbrica d'Uralita. Aquests són els casos diagnosticats en l'actualitat, malgrat que cada any es detecten una quarantena de casos més d'asbestosi, càncer de pulmó i mesotelinoma. Per recordar les víctimes de l'amiant, els ajuntaments de Cerdanyola i Ripollet han instal·lat un monòlit al punt d'intersecció dels dos municipis, molt a prop d'on hi havia la factoria. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Les anomenades víctimes de l'amiant, extreballadors d'Uralita i veïns de la fàbrica, han lluitat durant dècades per donar a conèixer la seva situació i reclamar que siguin reconeguts i recompensats. De moment, només hi ha una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid que el 2017 va reconèixer 39 malalties ambientals. Maite Martín, afectada ambiental per l'amiant, lamenta que, encara que sembli el contrari, no s'ha fet justícia.
Tot és mentida, perquè se'ns ha reconegut. Què hem cobrat? Re, perquè s'ha recorregut i no sabrem el que passarà. Vull dir, és tot... Jo em sento com enganyada, com estafada, com de tot, que vols que et digui. Jo vull que el Tribunal Suprem faci justícia per tornar a creure la justícia, perquè ara mateix jo penso que això que diuen que la justícia és igual per tothom, ara mateix no és així.
Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, destaca la importància de poder retre homenatge a aquestes víctimes als municipis on van néixer la seva malaltia.
És molt important que les ciutats, doncs, que es consideren l'epicentre d'aquest genocidi laboral, que aquest genocidi que han provocat les fibres d'amiant, però que són sobretot les empreses que s'han dedicat a lucrar-se, doncs, amb la fabricació amb aquests productes. En aquest cas, Cerdanyola-Ripollet som l'epicentre, i doncs, fa molts anys que es considera que cal, doncs, fer un reconeixement a les persones que són víctimes d'aquest genocidi laboral.
El monòlit per les víctimes de l'amiant, situat a la carretera nacional 150, amb el carrer Estació, es va inaugurar ahir al vespre.
Afegim un parell de punts més en clau de successos. 2 detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública.
Són 2 homes de 21 i 31 anys que conduïen el cotxe on viatjaven prop de 2 quilos de marihuana. La policia municipal va trobar la droga decomissada durant l'escorcoll al vehicle, el qual van aturar perquè no disposava de la ITV en rigor. Els fets van tenir lloc ahir a primera hora de la tarda al carrer Argentera, a la plana del Pintor.
Un totterreny xoca contra 7 vehicles estacionats al carrer Güell i Ferrer, a Sol i Pedrís.
L'accident, que es va produir per causes desconegudes, va tenir lloc quan passaven 5 minuts de les 10 del matí. Malgrat el cop, el conductor del totterreny no va patir cap ferida.
Avui és el Dia Mundial del Teatre i aprofitant l'efemèride, l'actriu Rosa Renom ha passat al magazín al matí durant la secció L'Alegria de Viure. La sabadellenca, que ara està de gira amb l'obra El preu d'Arthur Miller, ha recordat els seus orígens i ha parlat sobre l'estat actual de la professió.
Renom, nascuda a la maternitat, l'actual a l'Escola Illa, va començar a fer teatre amb l'Anna Güell i en Francesc Ventura de l'Espai Foc, gairebé per casualitat. D'aquesta escola amateur, Renom va saltar a l'Institut del Teatre i després al circuit professional, en el que ha fet una carrera de teatre i televisió en serials com Nissaga de Poder o La Riera. Renom pensa que el millor paper, però, encara està per arribar i que aquest món professional és molt difícil.
Penso que he viscut una època que ara està canviant, però que ha sigut molt bonica, vull dir, amb gent molt interessant. Clar, tot va com canviant una mica i, a més, cada cop tot canvia més ràpid, però penso això, que he tingut mestres molt, molt importants, vull dir, començant això pel Francesc, que va ser el primer, però gent amb maneres de treballar, amb coses a aportar, amb maneres de veure no ja només el teatre, sinó la vida. Penso en ell, penso en Mario Gas, penso en Joan Oller, penso en Mario Gas.
Mario Gas es treballa molt, també, sí. Sí. Mario Gas, sí.
Malgrat les dificultats, l'actriu no s'ha plantejat mai deixar la professió i afirma que viu a Barcelona perquè no hi ha drets per tornar després del teatre. Camilo Rodríguez, professor de renom a l'Institut del Teatre, ha participat en la conversa i explicaven així amb renom la situació actual.
Fa temps parlava amb la Güell i Anna em deia, abans jo podia fer un treball, ara per arribar a fin de mes necessito fer 3, 4, 5.
Sí, sí, feies una obra i entre bous i tornat durava tot un any, i ara cada 3 mesos ha de ser una obra nova. És una mica... I això, si tens la sort de poder treballar, si no és que és molt, és precari.
Renom, però, segueix treballant i, tot i que no ha anunciat el què, ha avançat que ja prepara alguna cosa.
I no deixem el teatre perquè aquesta disciplina no té cap mena de limitació. Des de fa anys, Andy Down Sabadell i Atendis han incorporat el teatre com una eina més per aconseguir la inclusió i l'autonomia. Des d'aquesta perspectiva, els usuaris d'aquesta fundació aprenen noves capacitats i treballen molts aspectes que els porten a aconseguir més autonomia.
La Fundació Atendis va incorporar el teatre el 2008 amb una companyia pròpia, els Penjim Penjam. Les responsables ho valoren molt positivament, sobretot pels actors i actrius novells que treballen una gran quantitat d'aspectes. Pepi Benítez és pedagoga del Centre Bauma de la Fundació Atendis.
Ho fem servir sobretot com a eina, com a eina d'aprenentatge, sobretot, perquè facilita la tasca de memoritzar, mantenir l'atenció i la concentració. També ens serveix com a eina de participació comunitària, doncs permet i possibilita les relacions i comunicacions amb diferents persones i diferents entorns. I també com a eina per treballar emocions, com tu dius, estimula capacitats cognitives, psicomotrius i emocionals, i sobretot per passar-s'ho bé.
Atendis, però, no és l'única entitat que ha incorporat el teatre com una eina inclusiva. Des d'Andy Down Sabadell ja fa més de 2 dècades que el teatre està present amb 2 obres, una per Nadal i una al final de curs. Laura Adame, coordinadora i participant de les activitats de teatre i balls d'Andy Down Sabadell, explica que fins i tot els participants participen d'aquest procés de creació. Per Adame, la finalitat és crear oportunitats.
Que igual que una de les finalitats principals que té l'entitat d'Andy és poder potenciar l'autonomia dels joves i que aquests puguin gaudir d'una vida digna i plena dins d'una societat inclusiva. Llavors, realment, en tot el que es pugui participar és un benefici molt gran per a aquestes persones, per també poder demostrar que, bueno, que no tenim límits, no? I que no hi ha barreres.
Malgrat aquesta presència, encara no hi ha un circuit inclusiu i existeixen moltes barreres. Els usuaris d'Andy Down i Atendis participen en el programa Ciutat i Escola per fer les funcions davant dels més petits de la ciutat.
S'acaben les rebaixes de Botiga Zeta.
Oh!
Però no del tot, perquè del 6 al 26 de març tens els Denim en promoció. Diferents models a triar. Texans per als més petits per només 9,99 €. I per als més grans per 12,99 €.
Digues que has escoltat aquest anunci i tindràs un regal exclusiu.
Botiga Zeta, a Sabadell, passeig de la plaça Major 46.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per les dues. Repassem l'actualitat més enllà de la ciutat, perquè avui declaren al Tribunal Suprem els observadors internacionals convidats per la Generalitat durant l'1 d'octubre. Ho fan a petició de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, així com també de la defensa del sabadellenc Jordi Cuixart. Testifiquen presencialment i el Tribunal n'ha facilitat la traducció simultània.
Entre els testimonis hi ha l'exdiputat alemany Bernhard von Grunberg, que ha explicat que es va pagar ell mateix totes les despeses del viatge de l'1 d'octubre per mantenir, ha dit, la independència, i que també ho van fer els companys que anaven amb ell. Per altra banda, l'exdiputat ha detallat que no va veure en els votants una actitud violenta ni agressiva, sinó a una admirable situació de tranquil·litat i contenció. Segons el calendari del Suprem, aquesta tarda declararà un guàrdia civil i per primer cop dos agents dels Mossos d'Esquadra.
La Fiscalia es querella contra Quim Torra per desobediència per no retirar els llaços.
La sala l'acusa de desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar dels edificis del govern els llaços grocs i les pancartes en suport als presos encausats en el judici del procés.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que Torra valora que se l'inhabiliti per aquesta querella de la Fiscalia per desobediència.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Budó ha lamentat haver-se de centrar tant en el debat dels llaços grocs i ha dit que cal reconduir el debat com a govern.
Amb el tema dels llaços sí, llaços no, és a dir, ens perdem en uns debats que possiblement a algunes persones, alguns grups, alguns partits els interessa més per tapar també la realitat del govern, no? I llavors, doncs, en aquest sentit, jo el que demano, doncs, és això, no? Que siguem capaços d'explicar, i per tant, sí, explicar ara quan tinguem aquest pla de contingència, quina és l'obra de govern que estem duent a terme, quina és la que volem seguir duent a terme i endreçar una mica aquest debat.
L'exprofessor dels Maristes de Sants les Corts, Joaquim Benítez, ha reconegut a un periodista que havia abusat sexualment d'una de les dues víctimes després de negar aquests fets davant de l'Audiència de Barcelona.
L'advocat d'una de les víctimes ha explicat al tribunal que Benítez va enviar un WhatsApp a una periodista de 4 en el qual l'exprofessor assegurava que el jove havia estat un alumne exemplar i també li demanava perdó per la seva conducta. Tot i que el lletrat ha demanat l'admissió del missatge com a prova, el tribunal ho ha desestimat perquè argumenta que ja s'ha acabat aquesta fase. No obstant això, ha instat a l'advocat a portar-lo al jutjat d'instrucció per si cal obrir una nova causa per aquests fets.
Recordem que avui aquest judici queda vist per a sentència. S'estan jutjant 4 casos d'abusos sexuals a menors comesos per part de l'exprofessor dels Maristes, Joaquim Benítez, que s'enfronta a penes de presó d'entre 22 i 36 anys. I la Fiscalia de Valladolid investigarà què va passar amb les primàries de Ciutadans a Castella i Lleó després de rebre una denúncia anònima, segons han avançat mitjans locals.
L'acte de recompte es va publicar amb 82 vots de procedència desconeguda que donaven suport a Sílvia Clemente, la guanyadora inicial de les primàries, i que van ser denunciats per l'equip de Francisco Igea, que finalment va acabar sent proclamat guanyador. Fiscalia ja ha citat Igea per ser interrogat dijous i també cridarà altres dirigents de Ciutadans a la comunitat. També ha demanat informació al partit com actes, al sistema de vots i altres dades. El comitè de garanties del partit també té oberta una investigació interna.
I Albert Rivera ha proposat Pablo Casado un pacte postelectoral per fer front a Pedro Sánchez i als independentistes. El líder de Ciutadans ha parlat d'emergència nacional en un míting a La Corunya i ha ofert un govern de coalició al Partit Popular per fer fora el PSOE de la Moncloa. Des d'un míting a Ceuta, Casado ha respost que el partit taronja hauria d'afavorir que s'unissin els vots el dia de les eleccions, però ha matisat que ja és massa tard per fer una llista conjunta al Senat. Recordem que dilluns es van publicar al BOE les llistes de les candidatures definitives. Així acabem el Notícies Migdia d'avui. Fins aquí un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.